Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Els resultats presentats avui de l'informe per l'avaluació internacional dels estudiants indiquen una caiguda sense precedents en matemàtica, ciència i lectura per als alumnes de quart d'ESO a Catalunya. Aquest retrocés ens situa per sota de la mitjana d'altres països i la caiguda és 3 vegades més pronunciada que la resta d'Espanya. Aquesta tendència és alarmant. És essencial abordar aquesta situació amb urgència, identificar les causes i prendre unes mesures necessàries per a revertir aquest declivi. La prioritat, òbviament, és garantir un futur prometedor pels joves i això comença amb una educació de qualitat. Avui, atenció, que alts càrrecs del Departament d'Educació han fet recaure en la població immigrada els resultats obtinguts per aquest informe PISA. Per mi, el problema no és la població immigrada, sinó la manca de recursos amb què el govern de la Generalitat i el conjunt de les administracions públiques responen a les desigualtats socioeconòmiques de l'alumnat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem ara amb el temps. Atenció perquè tindrem una arrencada d'aquest pont en fred i acabarà amb temperatures disparades i al mig precipitacions i ventades. Aquest seria un resum ràpid i sense matisos del temps que ens acompanyarà entre demà dimecres i diumenge. I segurament, hores d'ara, les carreteres aniran plenes perquè molta gent aprofitarà per fer aquest pont, però anem directament al Servei Català del Trànsit, on tenen allà la informació més puntual. Ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden encara alguns accidents, algunes incidències a comentar, sobretot en el cas, per exemple, de la C-58, on hi ha hagut un accident a l'altura de Montcada i Reixac, de sortida de Barcelona. Hi ha un carril tallat i afecta ja amb cues C-58 i, de retruc, pot anar afectant les vies que van a patar aquest nus de la Trinitat, sobretot Pota Nord, amb aturades ara entre Montigalà i el nus, i la Ronda Litoral, també ja amb força volum entre Gran Via i el nus. A la resta de vies destaquem també a la C-32 un accident a l'altura de Palafolls, hi ha aturades de moment en sentit sud d'un quilòmetre, i a la C-17 a Parets també per un accident en sentit Barcelona, també hi ha un carril tallat i uns 2-3 quilòmetres d'aturades en aquest tram de la via. A la resta, no està sent una tarda molt, molt complicada, però sí que hi ha volum, òbviament. En el cas de la P7, destacarem sobretot a la zona de Molleta, Santa Perpètua, amb lentitud i retencions, perquè s'està acabant de retirar un autocar avariat que ha quedat aquí en aquest punt de l'autopista en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
I un apunt musical, perquè, atenció, si no ho sabies, la Chicago Mass Choir arriba a Casino de Peralada. El 8 de desembre gaudeix d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units i emociona't amb el seu tribut a B.B. King. Recorda, el 8 de desembre no et perdis l'homenatge al rei del blues a ritme de gospel. Entrades a casinoperalada.com. Recorda que les places són limitades. I d'aquí un moment a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us parlem de històries importants, com per exemple la figura de l'alcalde de nit. Sabeu què és això? Ens ho explica la Yolanda Bernal d'aquí un moment, i en Jordi Badia, que és veí del carrer Enric Granados i membre de la plataforma SOS Enric Granados.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Argentina tiene dos grandes pasiones, el fútbol y las empanadas. Y por eso existe Tío Bigotes. Celebra los goles con el auténtico sabor argentino en cada bocado y disfruta del partido sin preocupaciones. Tío Bigotes, el hogar de las empanadas más sabrosas y el compañero perfecto para tus noches de fútbol. Haz tu pedido ya a través de Glovo o visita tu tienda más cercana.
Despide el año con una especial velada desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Ubicado frente al mar, el hotel te propone una mágica cena de gala con música en directo, uvas de la suerte, fiesta con DJ y cotillón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una noche vieja inolvidable? Para más información, entra en granmarinahotel.com y vive una noche de ensueño en el Eurostars Gran Marina Hotel. Te esperamos.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
Hipoyagán. ¿Buscas un armario adecuado a tu espacio? En Hipoyagán, sí, te lo ponemos fácil. La magia de estas fiestas con armarios que deslumbran. Gran exposición, diferentes medidas y colores. Todo a unos precios imposibles de mejorar. Armario dos puertas Vecchia, 119 euros. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar.
Hipoyagán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyagán.com.
Tots els dies.
Momentos.
Momentos.
De tota una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos.
Te quiero mucho y te mando un beso.
COPE Catalunya i Andorra.
Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me.
No sé si has sentit a parlar de l'alcalde de nit. És una proposta que es va posar damunt de la taula en l'última campanya per les eleccions municipals a Barcelona i molt reivindicada pel sector de la nit. És una figura nova a casa nostra. De fet, no hi ha precedents a Espanya, però ja la tenen moltes ciutats arreu del món, per exemple, Nova York, Amsterdam, Berlín o Londres. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, hi ha unes 80 ciutats arreu del món que tenen una alcaldia de nit i poden ser ciutats grans o petites. El requisit és que tinguin vida nocturna o si nocturn. L'alcalde de nit el que ha de fer és gestionar tot aquest espai social que hi ha a la nit, equilibrant a tots els actors que hi participen, locals, discoteques, promotors, veïns. Ara mateix hi ha dos models, l'alcalde de nit pròpiament dit, que depèn de l'Ajuntament i que és el model de Londres. I l'altre model és una comissió nocturna integrada per tots els actors de la nit i que no està vinculada a l'àmbit polític. És el model, per exemple, de Berlín. Jorge Sanza és president de l'associació Nix i creu que l'ideal per Barcelona seria el model de Berlín. I quin perfil ha de tenir aquest alcalde de nit? Ho explica el Jorge Sanza.
Seria ideal que no fuera un político, por como te comentaba antes, por los vaivenes políticos, pues cada cuatro años hay cambios de alcaldías, entonces sería esencial y oportuno que la persona pues perteneciera al ámbito de la escena nocturna, que supiera pues todos los intríngulis de digamos de la escena nocturna.
Dèiem que Barcelona es podia convertir en la primera ciutat espanyola en tenir un alcalde de nit, però de moment no és una realitat i aquest seria el principal problema.
Los obstáculos son institucionales. Se necesita tener una mirada un poco más vanguardista e internacional del sector de la noche. Afrontar la noche pues como un espacio social en el que cohabitan distintos actores como artistas, promotores, dueños de locales, vecinos, y principalmente el obstáculo ha sido institucional.
Doncs de moment, Yolanda, sembla que l'alcaldia de nit és només una proposta. Veurem quant de temps ha de passar encara, però el que està clar és que pel sector de l'oci nocturn seria una molt bona alternativa per gestionar un espai complex i garantir una bona convivència.
Exacte, és el que diu el Fernando Martínez, que és secretari general de FECALON, una de les patronals de l'oci nocturn. Creu que l'alcalde de nit seria una espècie de coordinador entre clients, empresaris i veïns. Cal que sigui algú que conegui molt bé la nit i els seus problemes, però abans hauríem de tenir clar quin és el model d'oci nocturn que volem implantar.
Yo siempre digo que una ciudad sin noche es una ciudad sin día, y en definitiva lo que hay que prever es primero qué modelo de ocio queremos en la ciudad para después implantar. Porque claro, si creamos una figura pero no sabemos qué modelo tenemos que implantar y tenemos que responsabilizarnos todo de cómo gestionar la noche, pues en definitiva la figura quedará un poco obsoleta, ¿no?
I quina seria la figura ideal, segons la FECALON? Doncs algú que fos capaç de buscar sinergies entre la convivència dels veïns i de l'oci nocturn. Algú capaç de trobar un equilibri. Però per això fan falta polítiques i, sobretot, recursos.
Tiene que ser una persona que conozca muy bien, sobretot, la gestión nocturna, ¿no? La gestión nocturna, porque yo creo que es muy importante el poder manejar los recursos que tenemos en la noche, y sobre todo de una forma u otra, ver el equilibrio. Yo soy de las personas que dice que Barcelona puede tener nuevas licencias en nuevos espacios que no rompa el descanso de los vecinos, y ahí tenemos que tener un poco de imaginación.
Els locals d'oci nocturn reclamen també ajudes, entre d'altres coses, per acabar amb els problemes de soroll i insonoritzar els locals. A un petit establiment, per exemple, això li pot costar uns 40.000 euros i no tothom s'ho pot permetre. La conseqüència és que molts es veuen obligats a tancar perquè no poden complir amb la normativa.
Avui parlem amb Jordi Badia, que és veí del carrer Enric Granados i membre de la plataforma SOS Enrique Granados. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel principi. Què és SOS Enrique Granados? Com va néixer?
Bé, nosaltres vam néixer l'any 2014 arrel de la massificació i l'accés de terrasses que tenim al nostre carrer. Pensem que és un carrer de 900 metres de llarg i avui en dia tenim 117 terrasses amb 114 finques de veïns al nostre carrer.
Uh-huh. Com és la convivència en aquest Enrique Granados amb la gent de l'hostaleria, la gent que va passar-s'ho bé i el veïnat?
Pues és complicada. És complicada perquè aquí el monocultiu de restauració ha vingut aquí a fer negoci, sense importar, bàsicament, en absolut, la salut dels veïns i el respecte al descans dels veïns.
Uh-huh. Vosaltres us heu queixat a l'Ajuntament, truqueu a la policia. Què passa quan feu tot això? I si heu vist que hi ha algun canvi des de que veu néixer com a SOS Enric Granados?
Sí, hem tingut reunions amb l'Ajuntament, amb els regidors dels diferents governs que han hagut. Hem aconseguit últimament, des de fa un any, la reducció del tancament de les terrasses una hora abans durant la setmana.
Uh-huh. Segurament això no li ha agradat a la gent que tingui terrasses, no? Però clar, el que no li agrada el soroll és el veí que ha de dormir, ha de descansar, si bé ha d'anar a treballar o no el dia següent, no?
Exacte. Hi ha gent que hi treballem, que ens aixequem a les 6 del matí i, evidentment, a partir de les 11 del vespre, doncs, ens agrada poder anar a dormir sense sentir soroll i poder descansar com Déu mana, diguéssim.
Uh-huh. Heu arribat al punt, per exemple, d'haver de baixar al bar, a la terrassa en concret, i enfrontar-vos a la gent o fins i tot al propietari del local?
Nosaltres actualment i aquests anys la via directa és trucar al 112, a la Guàrdia Urbana, perquè parlar amb els restaurants és una via bastant inútil.
Uh-huh. Avui estem parlant a la cadena COPE d'aquest alcalde de nit. Què penses d'aquesta figura?
Bueno, és una figura que s'ha parlat molt de temps, però mai s'ha posat en marxa, per dir-ho d'alguna manera. Si realment s'aconsegueix
posar-la, doncs jo crec que pot ser una bona solució. Abans teníem el famós sereno
als
nostres barris, vull dir que, i realment era una figura que funcionava en molts àmbits, I si l'alcalde de nit neix amb aquesta manera de fer, doncs evidentment ho veuríem com una bona idea.
Vosaltres a l'Ajuntament us han dit en algun moment, escolteu, que posarem en marxa això de l'alcalde de nit, que en realitat l'alcalde de nit, clar, tal com sona, és una persona de l'Ajuntament que seria alcalde de nit, però que el truquen quan hi ha algun tipus de problema, no?
Bueno, en teoria seria una persona que per vetllar per l'ordre i el descans del veïnat, però en cap moment nosaltres se'ns ha informat d'aquesta figura. La vam sentir parlar durant la campanya electoral, però actualment en cap moment se'ns ha informat.
Heu tingut el pensament, Jordi, o tu, o algun veí d'aquest carrer, un dels més bonics de la ciutat de Barcelona, tot s'ha de dir, d'agafar i dir vinc al pis, me'n vaig a un altre lloguer, no puc més?
Hi ha molta gent que ho està pensant.
Sí?
Molta gent. Inclús hi ha gent que vivia de lloguer, durant molts anys s'ha d'aquí vivint de lloguer i ha marxat. Ha marxat degut fonamentalment al problema de soroll.
És trist. Per la gent que vulgui saber què és el que feu a la plataforma, SOS Enric Granados, què ha de fer? Teniu una plana web, un número de telèfon? Com es posen en contacte amb vosaltres? Feu reunions? Com ho feu? Com us
tenim,
ho munteu?
Tenim una pàgina web on informem de totes les nostres accions. Hem fet existim a tots els consells de barri, a totes les audiències públiques, als plenaris, insistint en que s'ha de reduir el monocultiu que tenim nosaltres de restauració al nostre carrer i limitar i inclús reduir el nombre de taules i cadires que tenim aquí. Pensem que aquí són 6.000 veïns sensats i tenim pràcticament 5.000 i pico taules de bars, restaurants.
O sigui que quasi bé hi ha una taula, un seient per una veïn, per cada veí,
Correcte.
Això s'al·lucina. Imagino també que el tema del canvi climàtic ho noteu més perquè la gent aprofita més les terrasses, no? Perquè no fa fred.
Exacte, no fa fred, però inclús no fem fred, tenim les estufes enceses contaminant i els que el fan als carrers,
És veritat. En fi, doncs avui hem volgut parlar amb en Jordi Badia, veí d'aquest carrer Enric Granados i membre d'aquesta plataforma SOS Enric Granados. Jordi, tant de bo aquest alcalde de nit millori la convivència entre l'oci nocturn i el veïnat, perquè tothom té dret a descansar, hagi de fer el que hagi de fer el dia següent o no hagi de fer absolutament res, però el descans és sagrat. Jordi, gràcies.
Exactament. És un dret fonamental. Sí, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Sabeu que la ciutat de Barcelona és una ciutat de motos. De fet, diuen que és una de les que té més motos d'arreu d'Europa. Atenció, perquè hi ha censats 350.000 motoristes i motos i el col·lectiu de motoristes reclama que aquest vehicle de dues rodes pugui també entrar a les ciutats fent servir els carrils bus-bau i circular també pels mateixos carrils bus. Molts ho fan, però hem de recordar que això no és legal. Què es pot fer per millorar tant la seguretat com la fluïdesa del viatge? Aquestes són algunes de les preguntes que avui ens formulem. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quines propostes hi ha damunt de la taula?
Doncs mira, aquesta proposta de que les motes puguin circular pel carril bus a l'entrada de Barcelona es va demanar el passat mes d'abril que es fes aleshores una prova de 6 mesos per valorar, en aquest cas, el seu funcionament i després que es pogués convertir, si tot havia anat satisfactòriament, en una realitat. És cert que a hores d'ara les motos ja ho fan, però la majoria de conductors voldria que això es legalitzés. I aquesta va ser una de les propostes estrelles que aquesta tardor s'ha fet al tercer congrés iberoamericà del motorista que s'ha realitzat doncs aquí a Barcelona. I un dels pares d'aquesta iniciativa és Jaume Alguersuari, que en aquest cas és expilot i fundador de la revista Solo Moto. Avui ha estat al programa Herrera en Cope Catalunya i Andorra, que ens ha explicat doncs que aquesta mesura és molt òptima, sobretot pel més important, per la seguretat dels motoristes.
Els accidents de cotxe amb cotxe a la ciutat succeeixen i ningú se n'entera. Per què? Perquè la planxa ni plora ni sangra. Allà on s'ha obert la possibilitat de que les motos utilitzin el carril bus, els accidents han baixat.
Perquè quan parlem de la seguretat dels motoristes hem de posar les xifres d'aquest any damunt de la taula i malauradament són molt negatives. Amb el que portem en d'any, que de un mes, per acabar aquest any 2023, un total de 52 motoristes han mort a la xarxa interurbana de Catalunya. I d'aquestes 52 víctimes mortals, el 10% són a les rondes i als cinturons de circulació de Barcelona. Per aquest motiu, Jaume Alguersuari demana que hi hagi aquesta utilització de la carril bus i també ens ha apuntat a nivell polític una circumstància. Considera que Ada Colau va perdre les eleccions municipals pel vot dels motoristes.
El carril bus l'utilitzo jo i moltíssims motociclistes. Normalment no hi ha cap penalització policial. Està tota mà permès. Segurament la senyora Colau no va guanyar les eleccions per la decisió dels 350.000 motoristes de Barcelona.
I amb aquest canvi, a l'Ajuntament de Barcelona, ara amb l'alcaldia del socialista Jaume Collboni, és on els motoristes consideren que s'ha de produir també aquest canvi en la circulació.
I el Servei Català del Trànsit, Sergi, què diu d'aquesta proposta?
Doncs el Servei Català de Trànsit sí que està plantejant que les motos puguin utilitzar els carril bus per entrar a la ciutat. Amb el pas dels mesos, la proposta ha agafat a forma i s'han analitzat experiències similars que ha passat doncs amb altres ciutats del món. A l'informatiu migdia de COPE Catalunya hi ha estat el coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llàtzer, el qual està a favor de la mesura i ha aportat aquestes xifres.
Els accessos de Barcelona i de Rondes passen aproximadament el 10% dels accidents mortals de motos de tot Catalunya. Mentre que si mirem els accidents mortals de la resta de vehicles, els accessos de Barcelona i de Rondes només representen un 1-2%. És a dir, les motos, sobretot els morts en motos, estan sobrerepresentadíssims en aquests llocs. No? Per tant, necessiten un espai, està clar que necessiten un espai dedicat i que tingui la mínima interacció possible amb la resta de vehicles.
Concretament, el que està al damunt del Servei Català de Trànsit seria la C58 a arribar fins a Fabra i Puig a la Meridiana, també a la C31 per a penetrar fins a Glòries, però a més la B23 té en marxa un nou vial per a transport públic que també podria assumir les motos i a la C31 al sud es podria plantejar en determinades hores segons l'estudi que està realitzant el Servei Català de Trànsit.
Avui li preguntem al nostre convidat, que és en Genís Rodríguez, membre de Eixample Respira. Mira, Genís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel principi. Què és Eixample Respira?
Eixample Respira som una plataforma de veïns de l'Eixample que ens preocupa sobretot la contaminació de l'aire, l'aire tòxic que respirem, no?, i les malalties que això ens provoca, i també la contaminació acústica, com s'utilitza l'espai públic i l'accidentalitat del districte.
Uh-huh. Estem parlant de la moto, i si parlem de motos, la ciutat de Barcelona és, crec, la primera o la segona després de Roma amb més motos. Això vol dir que Barcelona, en qüestió de motos, contamina i molt, no?
Sí, exacte. És un dels grans contribuents a aquest aire tòxic que respirem, no? I a més, és una moto és un vehicle que es pot saltar els límits que s'imposa a la ciutat en quant a carrils, no? Perquè pot circular entre carrils, o a l'aparcament pel fet que poden estacionar a les voreres, no? Per tant, hi ha un excés de vehicles per culpa del fet d'això, d'aquests avantatges que té la moto.
Imagino, Genís, que si et preguntés motos o cotxes, per tu, el millor seria que no entressin potser a les ciutats, no?
Bueno, és això que comentava. O sigui, el problema és de cotxes. Hi ha un límit físic en quant a aparcament i a carrils que poden ocupar. De motos no hi ha un límit. No és com un excés. De sobre de tots els cotxes que pot suportar la ciutat s'hi afegeixen totes aquestes motos que hi ha. No? Per tant, realment són un problema. Encara que no és de tot vàlid poder comparar cotxes amb motos perquè les motos també tenen una problemàtica diferent, també, no? Pel fet del soroll. Per exemple, les motos són la principal font de soroll de la ciutat.
Mm. Avui, sobre aquesta pregunta de motos pel carril bus, sí o no, què en penses?
Bueno, no té sentit fins i tot preguntar-s'ho. Al final, com deia, les motos són contribuents a l'aire tòxic que respirem, és un tema de salut, i tots els plans de l'administració van en la direcció de que hi hagi menys vehicle privat, menys moto i menys cotxe, i que l'aire sigui més net per això, no? Per millorar la salut dels ciutadans. Plantejar que les motos tinguin un avantatge nou, que seria induir el seu ús, no? Incentivar l'ús de la moto a la ciutat en contra del transport públic, que realment és el que s'hauria d'incentivar, doncs no té cap sentit i realment no es farà, no? L'administració no, els plans de directors de l'administració no van en aquesta direcció.
Bueno, de moment, Trànsit ha obert la porta a que les motos puguin circular pel carril Busbau i estendre-ho també a tota la trama urbana.
Sí, l'Ajuntament per això ja ha dit que no. Realment s'han fet estudis, el RAC fa uns anys també ho va avaluar i va dir que fins i tot no era segur que els motoristes, ja et dic, aniria en contra de lo que és raonable en quant a millorar la qualitat de l'aire de la ciutat i la salut dels seus ciutadans.
Uh-huh. El que sí que està permès és que les bicicletes circulin per carril bus-taxi, això sí que és cert. Com passa, per exemple, amb la reforma de la Via Laietana.
Sí, bé, això també ho critiquem, i nosaltres, des d'Eixo per Respira, també des dels moviments ciclistes, és una mesura que al final s'aplica quan no se li vol treure l'espai al cotxe per proporcionar un carril bici dedicat, no. Un carril bici compartit amb autobús és un carril bici que només pot utilitzar un perfil d'usuari de bicicleta que té una certa experiència, però si pensem a la ciutat de Barcelona, ara que hi ha moltes famílies que es mouen amb bici per la ciutat, és impensable posar una criatura circulant per un carril bus compartint espai amb un vehicle de tantes tones i que és molt tan ràpid. No?
Uh-huh.
Per tant, no beneficia tampoc el transport públic el fet que les bicis comparteixin espai amb l'autobús.
Quina solució donaries tu, Genís, com a membre d'Eixample Respira?
A les motos, la circulació de motos?
Sí.
Bueno, nosaltres el que defensem és que això, que es facin polítiques per desincentivar l'ús de la moto, no? Per fer el canvi d'hàbits de l'ús de la moto a altres mitjans de transport més sostenibles. I d'aquesta manera, per exemple, hem presentat una proposta que és per recuperar l'espai de les voreres, que el que demanem és que es prohibeixi definitivament el fet d'estacionar les motos a les voreres, que al final és que és de sentit comú i és de lògica el fet que les voreres no s'utilitzin per estacionar motos. Hi ha moltes grans obres que s'estan fent a la ciutat per ampliar voreres o per donar més espai als vianants, però alhora s'està deixant que aquest espai s'ocupi per motos estacionades. No?
Uh-huh.
Aleshores, les nostres propostes van en el sentit de que limitem a on poden estacionar les motos per tal de que la gent realment pugui continuar utilitzant les motos, però que les hagi d'aparcar en aparcaments d'unitats, a calçada, i que no treguin espai al vianant. No? I d'aquesta manera també es fomenta el canvi d'hàbits que fa, doncs, en lloc de fer un trajecte curt amb moto, doncs, potser es pot plantejar fer a peu, o fer en bicicleta, o fer en autobús,
uh-huh.
I això va en benefici de la qualitat de l'aire de la ciutat, la qualitat del soroll, que no hi hagi tant de soroll de la ciutat, i en benefici de la salut de les persones.
Uh-huh. Doncs ha quedat clar, Genís Rodríguez, membre d'Eixample Respira, gràcies per haver estat amb nosaltres. Fins la
moltes
propera.
Gràcies.
Gràcies. Bona tarda. Estem a punt d'arribar a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna del COPE Catalunya i Andorra i és la millor hora per saber què està passant informativament parlant. I per això tenim amb nosaltres ja la Yolanda Bernal, que està aquí de nou per explicar-nos la informació més pròxima a nosaltres. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, els sindicats creuen que els pèssims resultats de l'informe PISA a Catalunya es deuen a la manca de recursos i d'inversió educativa. De fet, els professors no els ha sorprès aquest informe perquè diuen que no s'han fet els deures. Deixen clar que el que està fallant no és l'augment d'immigrants, com apunta el Departament d'Educació, sinó el model educatiu que va en contra del sentit comú. I un nom propi, Jessica Albiach, la presidenta d'En Comú Podem al
Parlament. S'ha donat de baixa de Podemos, que és on va iniciar la seva carrera política, un anunci que coincideix amb la marxa dels 5 diputats de Podemos al Congrés, que marxaran al grup mixt, però la renúncia d'Albiac té a veure amb la prohibició de tenir la doble militància, que fa inviable doncs, tenir el carnet dels comuns i el carnet de Podemos. I un jutge ha condemnat a un institut de Sant Joan d'Espí a pagar 7.000 euros a una família pel bullying que va patir el seu fill. Va patir abusos durant 2 anys per part de companys. La família ho va comunicar al centre, que va prendre algunes mesures, però que no van resoldre la situació. El centre considera que no és un cas de bullying, mentre que el jutge sí que hi veu indicis d'assetjament i creu que l'escola va reaccionar tard.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra i Holanda. Gràcies i bon pont.
Igualment. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
I ara, a l'altra cara, com sempre, de la moneda, tenim la informació esportiva amb Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Per on para avui la informació esportiva?
Pels lesionats a Can Barça i al Girona. Ha confirmat el Futbol Club Barcelona la informació d'Helena Condis, que ha servit en aquesta antena una mica abans de les 4 de la tarda. Ter Stegen ha de passar pel quiròfan. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda. Comunicat mèdic a 6:45 de la tarda. Diu el Barça que se sotmetrà aquesta setmana a una intervenció quirúrgica per solucionar els problemes lumbars que presenta i després es facilitarà un nou comunicat mèdic. Més detalls que us podem aportar. Supera fora d'Espanya, en principi aquest divendres estarà entre 2 i 3 mesos de baixa, podria reaparèixer a l'anada de 8ens de finals de la Champions.
Gràcies, Helena. És a dir, que Iñaki Peña continuarà sent l'inquilí, el porter titular del conjunt blaugrana. Dèiem, lesions a Can Barça sí. I lesions al Girona. Els dos s'enfronten diumenge a les 9 de la nit a l'Olímpic de Montjuïc. 6 setmanes de baixa i Ángel Herrera lesió bíceps femoral de la cama dreta.
Albert, gràcies. Més informació a Esports Cope i als butlletins horaris i al programa d'esports d'aquesta casa, Líder, per cert. Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu-siau. Bueno, seguramente muchos de vosotros diréis, ¿por qué esta Navidad deberíamos cerrar la puerta de casa con la tranquilidad con la que la celebramos? Bueno, pues Línea Directa te trae el mejor regalo, el mes de puertas abiertas. Te van a bajar hasta un 25% del precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa por ocupación ilegal. Así que cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
El proper 8 de desembre gaudeix d'un dels millors grups de gospel als Estats Units. Es diuen Chicago Mass Choir i emociona't amb el seu tribut a B.B. King. Recorda, el 8 de desembre no et perdis l'homenatge al rei del blues a ritme de gospel. Entrades a casinoperalada.com. Recorda que les places són limitades. Diuen que les agències de viatges estan fregant les mans amb aquest pont de la Puríssima perquè esperen superar les xifres de l'any passat. L'Associació d'Agències de Viatge CAVE, principal patronal del sector de viatges a Espanya, ha encarregat una enquesta a 450 agències, de les quals, atenció, un 56% confia registrar un increment de vendes entre un 5 i un 15% respecte a l'any passat. En canvi, hi ha un 28% que són més prudents i esperen igualar les xifres tant pel pont com pel Nadal. Per parlar de tot plegat, no podríem tenir una altra persona que no fos el vicepresident d'aquesta associació d'agències de viatges que és ACABE, Martí Serrate. Senyor Serrate, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Fregant-se les mans o no?
Home, en principi sí, perquè l'objectiu evidentment era remuntar tota aquesta pandèmia, que ha sigut el sector més perjudicat, amb un 90% menys de ventes, i després bueno, pues superar el 2022 i aproximar-nos allà, i inclusive segons quins conceptes superar el 2019. No? I això s'està aconseguint, a pesar de que és un sector que li afecta a qualsevol circumstància.
Fins i tot hem estat previsors, perquè hem fet moltes reserves amb molta antelació, no? D'entre, he llegit d'entre 1 i 3 mesos per aprofitar les ofertes i evitar que el viatge s'encareixi, no? Més a prop de la data.
Sí, aquesta és una tendència que sempre nosaltres ha tocat als consumidors, que d'alguna manera, si tu ja tens decidit el teu viatge, doncs és important que t'assessorin i quan abans algú reservis doncs et vas beneficiar de preus més reduïts i més especials. Inclusive en campanyes s'han tornat a tindre de compra anticipada i això, bueno, doncs amb la pandèmia s'havia aturat i ara continuem amb aquesta línia. No?
Uh-huh. El tema de que s'hagin obert ja les estacions d'esquí fa preveure, imagino, una bona ocupació. La part de l'esquí és important pel turisme a Catalunya, Martí?
Sí, sí, molt important. A més, hi ha 5 estacions que perteneixen a Ferrocarrils de la Catalunya, que és l'empresa que estan afiliades dintre de la Generalitat. I al principi, bueno, doncs, sempre és important que pel pont hi hagi neu i que això s'està aconseguint perquè obriran, encara que hi ha alguna estació encara no té la suficient densitat de neu, però sí que és un turisme importantíssim i que comença sempre com a bon punt de sortida, doncs, al pont de la Constitució, i això s'està seguint. I bueno, per aquests freds que està fent i aquestes nevades que està fent, doncs, això ajuda molt, doncs, a l'hostaleria, a les agències de viatges, a la restauració, transport també públic, i bueno, doncs això també és una gran notícia perquè és un producte molt important.
Llegia l'altre dia les declaracions de Manel Canals, el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, que diu que el pont acostuma a ser l'inici de la temporada d'hivern i que són mesos que tenen menys afluència de turistes, que no tenen moltes expectatives posades en aquest pont, diguem-ne.
Bueno, en principi, bueno, la gent també intenta viatjar, però també hi ha el turisme nacional, que va ser bàsic amb la reactivació, i el turisme d'interior, la reactivació de la pandèmia, mm-hmm. I bueno, pues, també bueno, hi ha campanyes, sobretot Barcelona sempre fa una campanya importantíssima de Nadal, i també el turisme estranger, el turisme receptiu, que d'alguna manera bueno, estem veient com marcat, sobretot al francès, després del Regne Unit i l'americà i canadenc està creixent amb una importància important, i en èpoques que de temporada baixa com novembre-desembre bueno, doncs està bastant acceptable, mm-hmm. I estem treballant força les agències receptives en aquesta línia. No?
El tema polític afecta molt la situació que està vivint, que viu Catalunya? Afecta molt a l'hora de decidir si vens a Catalunya o no?
No. El tema polític és un tema a part i que això s'està cociendo aquí internament, però el tema polític no està afectant, i a més quan van haver també, quan el famós 1 d'octubre, doncs, bueno, tampoc va afectar a posteriori. Catalunya continua sent la primera autonomia en tema de turisme receptiu i turisme emissor, representant un 24%, i s'està fent unes campanyes importants en països asiàtics, com fa poc l'Agència Catalana ha anat a Corea i a Japó, mm-hmm. Jo crec que en principi, bueno, doncs, Catalunya liderem, i a més tenim una ocupem el 8% a la vuitena posició a nivell mundial i la tercera a nivell d'Europa com a ciutat. Mm. A més, l'altre dia vaig estar present com a president de la Fira de Vitave, el turisme, la inauguració de la primera pedra de la nova ampliació de la Fira d'Hospitalet. Per tant, tot això vindrà, tot un turisme que és el que ens interessa tot, de qualitat, amb fires, amb mais i congressos, i això és importantíssim, veure aquesta perspectiva.
Martí, amb el tema del canvi climàtic, clar, abans deia la gent no, me'n vaig a aquest lloc que farà més fred perquè fa més Nadal i tal, però clar, ara potser vas a Viena i no fa fred, no? La cosa ha anat canviant.
Sí. Bueno, o fa massa fred, no?
Correcte.
Per exemple, hem vist els aeroports, les nevades d'Alemanya, els aeroports de Múnich i tot això, que s'han cancel·lat vols, no? Estem veient una sèrie de nevades excessives, o sigui que el canvi climàtic és una emergència climàtica que es té que solucionar. Bueno, i a més estem vivint a Catalunya, que és una de les autonomies més perjudicades d'Espanya, i que inclusiu s'està pensant, no, l'estratègia de portar aigua, no? Si continua aquesta tendència, no? El canvi climàtic és molt important, s'està col·laborant amb l'Agència de l'Aigua amb la Direcció General de Turisme, i crec que tenim que tindre molt, molt en compte tota aquesta alerta climàtica.
Jo quan hi ha gent, senyor Serrate, que diu oh, a mi és que no m'agrada viatjar, jo no ho entenc, perquè no hi ha res més guai o més bonic que viatjar, no? Sobretot ja no per no conèixer, no sé, monuments i tal, sinó també per altres cultures, no? El fet de moure's és superimportant, i a més ho pots fer a preus assequibles.
Sí, inclús amb tota amb totes les pujades de preus que ha hagut, no?, de matèries primes, per canvi climàtic, de tarifes aèries, de tarifes hoteleres, bueno, doncs la gent i la inflació, no?, doncs la gent està viatjant, crec que és un luxe, com deies, i comparteixo, i que la gent, doncs, vull dir, es pot privar d'unes altres coses, però el viatge crec que s'ha convertit en una experiència i una emoció important de compartir la vida, i cada vegada més el consumidor personalitza més el seu tipus de viatge que vol realitzar, acompanyat, sol, amb la família, amb amics, i bueno, jo crec que és un tema que la gent no renuncia, no? I això és important.
Doncs a viatjar toca. Martí Serrate, vicepresident d'ACABE, gràcies per haver estat amb nosaltres, i amb optimisme afronten el pont de la Puríssima, el sector turístic, cosa de la qual ens n'alegrem. Senyor Serrate, una abraçada forta, com sempre, gràcies.
Una abraçada i bon pont perquè els faci, no?, i els estan viatjant, que disfrutin molt.
Correcte. Gràcies. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Me siento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El miércoles a las 10 de la noche. En 13.
Muchos de vosotros, cuando llega sobre todo el frío, pues, ¿qué pasa? Que nos da pereza, pues, hacernos de comer o incluso ir a comprar los ingredientes para después cocinar. ¿Y a qué recurrimos? Pues al teléfono para llamar y que nos traigan la comida a domicilio. Hay muchas empresas que lo hacen, muchos restaurantes que tienen este servicio, pero hoy vamos a hablar con la gente de Just Eat porque han hecho un informe que se llama Gastrómetro 2023, donde destacan cuáles son los platos que más pedimos los españoles a domicilio. Yo no sé si vamos a sorprendernos o no de qué es lo que solicitamos, pero para ello hablamos con Marcela de la Peña, que es directora de comunicación corporativa de Just Eat España. Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Montse?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Marcela, cada vez nos hemos acostumbrado más a pedir esa comida a domicilio. Hemos empezado a cambiar un poco, ¿no?, la manera de, bueno, de también de disfrutar, ¿no?, de decir, mira, fin de semana no me apetece cocinar, llamo y que me lo traigan, ¿no?
Sí, efectivamente. El consumo de pedido a domicilio ha crecido muchísimo en estos años. Just Eat ha sido la plataforma pionera de delivery en España. Empezamos en el 2010 y el momento de pandemia hizo que creciéramos exponencialmente. Para que te hagas una idea, si el 2010 al 2019 teníamos 10.000 restaurantes en la plataforma, solo en el año de pandemia, en el 2020, adquirimos 10.000, es decir, el mismo número de restaurantes en un año que habíamos tenido en los años precedentes. Y esto es una tendencia que ya no es tan tendencia, vamos, lo que se dice, ¿no?, que el delivery ha llegado para quedarse, es toda una realidad. y está facilitando la vida a muchos españoles, que de hecho cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y queremos también pues darnos un trato, ¿no?, de autocuidado en nuestras casas y que nos llegue la comida pues calentita y que sea,
exacto,
una comida rica.
Bueno, vosotros no es el primer estudio que realizáis de este gastrómetro, estamos ante la edición número 11. Yo no sé si ha cambiado mucho el hábito o lo que pedíamos habitualmente, ¿no? Porque claro, estamos en un mercado globalizado de todas las nacionalidades y puedes pedir comida de todo tipo, ¿no? Habrá evolucionado muchísimo, ¿no?
Efectivamente, sí, la verdad es que, como tú bien dices, llevamos 11 años realizando este estudio, ¿no?, de tendencias de comida a domicilio, que incluye pues novedades gastronómicas, hábitos de consumo y otros datos relacionados con el delivery. Pues mira, no hay sorpresas en cuanto a lo mejor el consumo de delivery y las tendencias respecto al año pasado, ¿no? Te puedo comentar que el año pasado, de los 5 tipos de cocina más pedidos, pues el primer puesto era la hamburguesa, uh-huh, y ese año pues repetimos con la hamburguesa. En el segundo puesto está la comida italiana con la pizza barbacoa, que es curioso, ¿no?, que sea una pizza barbacoa lo más pedido.
Sí.
Tercer puesto tenemos oriental, que es el arroz tres delicias. En el cuarto la comida japonesa con el yakisoba. Y en el quinto entra la gastronomía española con la ensaladilla rusa.
¿Ah?
Y aquí es curioso porque el año pasado ganó en comida española la tortilla de patatas, pero uh-huh, se ve que a los españoles este año pues les ha dado por la ensaladilla, en la ensaladilla rusa.
Muy bien.
Como verás también,
¿sí?,
esto es lo que sorprende, ¿no?, que hay muchísima diversidad gastronómica, ¿no?, y que para gustos, colores. Y en eso el mundo del delivery pues aporta, ¿no?, esa diversidad a la hora de comer en casa. Y nosotros en Just Eat, pues como tenemos además 100 tipos diferentes de gastronomía y más de 29.000 establecimientos, pues sin duda, ¿no?, podemos aportar estas opciones. Pero también, como novedad, te diría, de este año, ha entrado fuerte también la cesta de la compra,
¿ah?,
que es un servicio que llevamos ofreciendo desde marzo del 2021. Y aquí, bueno, hemos visto, ¿no?, que los productos más populares en alimentación son el chocolate, la cerveza, la leche, los plátanos y el pan.
¿Ah?
Se reflejan bien, ¿no?, los gustos también de los españoles a la hora de hacer esa cesta de la compra.
Oye, Marcela, ¿y por comunidades se nota lo que pide, lo que les gusta más, por ejemplo, no sé, a los madrileños, a los sevillanos y a los catalanes?
Sí. Pues mira, totalmente. Y por eso nuestro gastrómetro se puede consultar además online. Hemos hecho un estudio muy exhaustivo por todas las comunidades autónomas, regiones y localidades que se puede ver online. Ya que estamos, ¿no?, hablando con COPE y Cataluña, te puedo decir que en Barcelona el tipo de cocina más pedida ha sido la japonesa.
Uh-huh.
Y el plato, el pollo con almendras. Y si hablamos de un plato típico de gastronomía, serían las patatas bravas.
Uh-huh.
Si estamos hablando de Gerona, hablaríamos de comida japonesa como la favorita.
Uh-huh.
Pizza carbonara como plato más pedido y como plato de gastronomía local, los calamares.
Ajá.
Para Lérida, si te estás sorprendente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lérida sería la cocina oriental, el plato más pedido, el poke, que es esta tendencia, ¿no?, que ha entrado
buenísimo
últimamente en nuestro territorio, y cocina gastronómica española también, patatas bravas, y en Tarragona, como en Gerona, sería la cocina japonesa. El plato más pedido, el arroz tres delicias, y también como plato de gastronomía local, las patatas bravas.
Qué bien.
Pero si nos vamos, por ejemplo, pues si nos fuéramos a Madrid, tendríamos como plato en tendencia el pollo al limón.
Ah.
Y la tortilla de patata, el plato de comida española.
Fíjate.
O sea que para gustos, colores, ¿no?
Oye, por lo de las sopas, como que no se estila tanto, ¿no?, pedir sopas.
Sí, en alguna provincia sí que hemos visto, por ejemplo, que triunfa el cocido, Pero sí, todavía he de decir que como es algo muy estacional y los datos del gastrómetro se realizan a lo largo de todo el año,
claro.
Bueno, pues claro, no entran en el ranking, pero efectivamente, pues por ejemplo los ramen, ¿no? Están muy de moda,
sí.
También pisan muy fuerte y te diría que sí, que el plato de cuchara pues también es un plato de delivery que se puede transportar bien, que llega caliente y demás.
Muy bien. Oye, Marcela, imagino que en este mundo del delivery las plataformas como Instagram o TikTok desempeñan un papel fundamental, ¿no?
Sí, de hecho, desde hace ya 2 años estamos elaborando dentro del gastrómetro un apartado que se llama tendencias, porque vemos que efectivamente, ¿no?, lo que diríamos la gastronomía viral está cogiendo mucho peso, ¿no? Y los creadores de contenido se han convertido en una nueva fuente de descubrimiento y inspiración gastronómica. De hecho, pues el 48% de nuestros usuarios de Just Eat utiliza Instagram, el 30% TikTok, y el 63% de los consumidores ha probado un restaurante gracias a las redes sociales. Pero también te diría, como hemos hablado antes, pues la fusión de sabores es otra tendencia importante, el paladar emocional, esos platos que nos pueden recordar, ¿no?, a momentos felices.
Sí, unas croquetas te recuerdan a tu abuela, ¿no?, por ejemplo, mucha gente.
Esa cocina típica que te da recuerdos bonitos, okay, pues que vamos, funciona bastante bien en delivery. Bien. Y luego también no olvidemos la parte de sostenibilidad, ¿no?, que los usuarios pues prefieren, 9 de cada 10 prefieren pedir comida en recipientes reutilizables, ¿no? Y el 57 reutiliza sobras para cocinar en casa.
Es que hoy en día, Marcela, a los precios que están los productos y el aceite, uno dice, sale más a cuenta pedir la comida a domicilio que ponerte, que si encender la vitrocerámica, que si calentar, que si el agua, que si el aceite, que si tal, y depende también cuánto seas en casa, no es lo mismo cocinar para uno que para cinco. En fin, lo que está claro que la comida sociabiliza con los amigos, con la familia, y siempre hay un momento pues en eso que dices, mira, oye, que pido la comida fuera y además movemos la economía española, que también está muy bien.
Sí, efectivamente. De hecho, además el delivery es un servicio que compite, digamos, con la hostelería, ¿no? Es una línea adicional también de hostelería y es verdad que facilita mucho, ¿no?, estando en casa.
Pues sí.
Para los restaurantes, pues también, cada vez más han descubierto en eso, en el delivery, una opción.
Desde luego. Oye, Marcela, ¿tu último pedido cuál ha sido?
Pues mira, mi último pedido ha sido cesta de la compra.
Ah, ¿y te has pedido chocolate?
Pues seguramente todo lo que te acabo de mencionar lo
pues seguro.
Seguro.
Oye, pues muchísimas gracias, Marcela de la Peña, directora de comunicación corporativa de Just Eat España, porque gracias a esto comemos platos muchas veces que no cocinaríamos nunca en casa porque no sabemos hacerlo y disfrutar de esa manera. Y ahora que llega este tiempo así navideño y tal, pues no nos apetece, ¿no?, que nos faciliten un poco las cosas. Marcela, muchísimas gracias. Espero y deseo que el año 24 vaya mejor incluso que el 23.
Pues muchísimas gracias por este huequito en la radio y espero que entre hambre y que tiran delivery para todos tus oyentes.
Pues ahí estaremos. Gracias, Marcela. Un beso.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao, gracias.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Ay, qué ganas tenía yo de su consejo, doctora Torrejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Muy bien, y con ganas de escucharle, la doctora Torrejón, para quien no lo sepa, es la doctora del Centro Médico y de Estética de Starbene, que tiene un número de teléfono que es el 93-414-3631 y que nos da buenos consejos pues de muchas cosas, ¿no? De sobrepeso, de obesidad, de remodelamiento corporal y un sinfín de tratamientos que realizan en la clínica, en el Centro Médico, mejor dicho, de Estética de Starbene. Doctora, hoy usted quiere hablarme de algo que nos suena por el tema político, que son las estadísticas, pero en este caso de las favorables.
Sí, correcto. Normalmente las estadísticas, bueno, hay también muchas, ¿no?, que hablan de cosas positivas, pero la mayor parte de ellas son negativas. Tanto porcentaje de personas con infarto, tanto porcentaje de cáncer, ¿no? Pues vamos a hablar de una estadística positiva que además los oyentes de tu programa lo pueden comprobar en su entorno más inmediato, ¿no? Porque a veces las estadísticas dicen, bueno, ¿será o no será? La estadística es la siguiente. El 80% de las personas que en edad adulta, y en una edad adulta llamémosle ya maduritos bien, ¿no?, pueden presentar sobrepeso o obesidad, cuando eran adultos jóvenes no tenían ese sobrepeso. Repito, 80% de las personas que ahora, pues a lo mejor con 60 años, con 70 años, con 50 y tantos años, pueden tener 10, 15, 20 kilos de más, el 80% de esas personas, cuando tenían unos 25, 30 años aproximadamente, no tenían sobrepeso, ¿vale? ¿Y por qué decía que esto se puede comprobar? Porque uno, en su entorno, pues puede mirar más o menos, ¿no? Pues yo que sé, su cuñada, su cuñado, su padre, su madre, es decir, las personas, coge 10 personas de su entorno, ¿vale? Y mira a ver si aproximadamente coincide con que 8 de esas 10 personas, cuando tenían una edad más joven, no tenían ningún problema de sobrepeso. Pido por favor a los oyentes que no me hagan trampa y que lo hagan en familias de obesos, porque si son familias de obesos, y hablamos de obesos ya importantes, de obesos graves, pues probablemente ahí las estadísticas no cuadran. Hablemos de personas normales que ahora en su edad madura pueden tener 15, 20 kilos de más. ¿Y por qué he querido sacar esta estadística positiva, Montse? Porque hay muchas personas que yo a veces me las encuentro con estos datos, es decir, yo les pregunto cuál había sido su peso, el peso más bajo cuando eran adultos jóvenes, me dan unos pesos fantásticos, es decir, estaban maravillosamente bien, pero me dicen, no, pero yo no quiero llegar a ese peso, ¿no? Yo no puedo llegar a ese peso de cuando era más joven. Esto es una leyenda urbana, Montse, es decir, podemos llegar al peso que teníamos cuando éramos más jóvenes, lo que pasa que hay que llegar o hay que alcanzar, mejor dicho, ese peso de una manera concreta. Porque sí que es verdad que si utilizamos procedimientos demasiado drásticos podemos perder el peso, pero podemos desmejorarnos mucho de cara. Y esto no lo queremos nadie, absolutamente. Es decir, hay mucha gente, sobre todo mujeres, pero también no encuentro en hombres, que dicen, no, yo prefiero tener 5 o 6 kilos de más, pero no desmejorarme de cara. Esto se hace cuando los procedimientos, insisto, de alimentación, de dieta, de pérdida de peso son muy agresivos, cuando no van acompañados de remodelamiento a nivel localizado, y entonces pasa este desmejoramiento de cara. Con nosotros, esto lo vengo diciendo desde hace años y además lo demostramos desde el primer día de tratamiento, esto no sucede. Con lo cual, esa persona debe tener como objetivo ese peso más bajo, alrededor de ese peso, 2 kilos arriba, 2 kilos abajo, más o menos, de cuando era más joven. Porque es ese peso salud, es ese peso forma que le va a hacer llegar a ser bastante más mayor, con muchísima mejor salud y con una mejor calidad de vida. Por lo tanto, estadística favorable, estadística positiva, y quitémonos de la cabeza que cuando tenemos una cierta edad no podemos pesar como cuando éramos más jóvenes.
Pues ha quedado clarísimo. Si queréis o tenéis alguna duda, 93-414-3631, 93-414-3631, están en la calle Montaner 252 principal, y recordar que la primera visita informativa sin coste alguno. Doctora Torrejón, siempre positivo, como
siempre
las estadísticas.
Siempre positivo, nunca negativo.
Un beso.
Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Y ahora la par positiva es que arriba Ángel Expósito y la linterna. Que vaya bien, adeusiao.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, 2024.